Catalunya Ràdio ja tenim estat propi. És l'estat de Gràcia. Amb en Roger. De Gràcia, esclar. D'on, si no?
Tenim un repte. 5 llibres, 5 presentacions, totes a les 7 de la tarda. Lucía Ramis, bona tarda.
Bona tarda. I les que no sabem, que segur que se m'han passades algunes, eh?
M'agradaria molt veure aquest reality.
Sí!
Lucía, amunt i avall.
Jo m'he posat les sabatilles de córrer, perquè si no, no arribaré.
Su, com ho faràs, això?
Bueno.
Abans hem estat pensant, mira, podries penjar, o sigui, demanes a algú que hagi anat a una presentació a la que tu no hi aniràs, que faci una foto des d'allà, te l'enviï i tu facis un tuit com dient com sempre un plaer estar aquí.
Sí, no, que me faci la crònica, perquè si no, no podré fer la crònica i és complicat. No, però sobretot, jo ja he fet com tot l'itinerari, no? Com, bueno...
Estan lluny? A prop?
No.
Què trigues d'una a l'altra?
D'una a l'altra, tranquil·lament mitja hora. Però bueno, no, això, corrensos, no?
No, vull dir, no, corrent, sí, que has d'anar corrent.
És que no puc, no puc anar amb taxi d'una a l'altra.
I no tens moto?
No, moto no me sortiria a compte.
Un patinet elèctric.
Clar, un cavall.
T'imagines?
S'estila molt el cavall.
No, perquè la moto, saps per què no tinc moto jo? Precisament per això.
Ja.
Perquè no vull carregar-me de feina. I ja. Llavors el fet d'haver d'anar o amb transport públic o a peu fa que arribis als llocs quan toca. I si no arribes a tot, bueno...
No, i perquè si el teu pla és anar, diguem-ne, histèrica amb un llevall, amb una moto, potser no és una bona idea.
Sí, senyor.
No, no. Jo crec que està bé aquesta idea de que la gent me faci com a de corresponsal i les, o sigui, les presentacions que jo no hi vagi, que els interessin a ells.
Ah, molt bé. Però qui cobra?
Vull dir, ells, perquè viuran aquell gran moment que és una presentació literària.
És cobrar espiritualment, és salari espiritual.
Tindreu,
Roger,
visibilitat, allò que es diu, visibilitat. Amb els actors els
sí,
diuen molt.
Sí, de fer un bon lloc, no?
Sí, sí,
no,
sí.
Però són totes molt interessants. Aquest és el problema, que avui em costa triar-les, perquè realment les 5 són molt interessants i llavors, bueno, és un dilema que hauré d'enfrontar d'aquí una estona, d'aquí mitja hora, perquè totes són a les 7.
Doncs comencem per la primera.
Well, you're my friend.
And can you... Que sembla el Mark Knopfler, però no ho és, eh? És Bonnie Prince Billy. Música tranquil·la, perquè ella vagi tranquil·la on li toca anar i que faci el que pugui. La primera és Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, i es presenta a la central al carrer Mallorca 237.
Sí, exacte.
A les 7.
A les 7, a les 7. Bé, aquest llibre va guanyar el Premi Anagrama de Llibres, aquesta última edició. Ella havia publicat la primera novel·la l'any 2017, recordem que és l'any 1990. La seva primera novel·la es titula Els Dics, va guanyar el Premi Documenta, i en els dos casos, tant Canto jo i la muntanya balla com en Els Dics, ha tingut molt bones crítiques, i la veritat és que jo he estat llegint el llibre d'Anagrama ara, abans d'anar a la presentació, que no sé si arribaré perquè ja en tinc moltes, però d'on surt el títol, no? Llavors ella explica, que en alguna entrevista que he vist, que la literatura, amb la seva força, amb la seva potència, permet fer ballar les muntanyes, no? I llavors d'una manera literària i d'una manera literal. Però d'aquí ve aquest títol, no? Canto jo i la muntanya balla, jo a través de la literatura puc fer ballar muntanyes.
Pues és molt bonic, això.
Sí, i per això també és molt bonic quan no l'entens. O sigui,
sí,
no? Quan no li has, quan no li has atorgat
totalment
un significat,
sí,
també t'hi quedes pensant i et posa en un estat d'ànim,
sí,
molt,
sí,
molt bonic.
I llavors la història està construïda, és molt interessant el punt de vista, cada capítol està narrat des d'un punt de vista diferent, però no serien punts de vista tots humans, que seria el previsible, sinó que, per exemple, comença amb el punt de vista d'una tempesta.
Ah.
Us imagineu com seria explicar per part dels núvols d'una tempesta...
Què fan?
Què és una tempesta?
Sí.
De quina manera afecta?
I tant, m'hi pixo, amb tots aquests m'hi pixo i ja ho veig claríssim.
A mi em sembla tan fascinant de llegir com dificilíssim d'escriure.
Doncs sí.
Exacte. I està fet amb, clar, cadascun dels punts de vista. També hi ha el punt de vista d'un fantasma, també hi ha el punt de vista d'un cabirol, també hi ha un punt de vista dels bolets. Els bolets també escriuen en aquesta novel·la. Cadascun d'ells té la seva pròpia veu, diferent, no?
Està bé.
Els humans tenen una veu i els altres cadascú té la seva pròpia veu, no? Una tempesta no parla igual que un bolet, no?
És estrany perquè ara que dius això del bolet, estic desitjant menjar-me un narrador. I això crec que no m'havia passat mai. Ja. Però és que a mi em dius bolets...
Bueno, és que tu a partir de les 6 tu menjaries tot,
clar,
també.
Clar, sí, el cabirol també, el cabirol.
Pues sí, filla meva, tens una gana, oi? No sé quina gana li agafa.
També hi ha poemes, ella escrivia poemes. Bueno, escriu poemes.
Home, això es veu, només amb el títol ja es veu.
Sí, i de fet, un dels personatges és el Domènec, que és un pagès poeta, i mor precisament perquè li cau un llamp, explicat des del punt de vista de la tempesta.
Ah, per tant, estan una mica lligats?
Sí, tots estan lligats.
Ah, molt bé.
I la tempesta explica de quina manera comença així el llibre, de quina manera...
I perquè la tempesta li fot un llamp al cap a aquest tio?
Perquè diu que els llamps són imprevisibles.
Ah, és com un estornut, se t'escapa i... Val,
va, ella deixa anar els llamps i després, a partir d'aquí, el llamp...
Ah, aparteu-vos, no?
No saps on... I llavors hi ha la navalla...
Li sap greu a la tormenta, una mica?
Aquest és el problema. El tema és que, clar, la natura té una violència cega i és sense moral, no?
Clar.
És a dir, els
millor,
humans
fet...
se suposa que se'ns atribueixen uns principis morals a l'hora d'actuar, però clar, la natura no té aquests principis. Igualment, és molt violent.
Bueno, no ho sabem, eh?
És molt brutal, és molt, té una força, no?, que fa que passin aquestes coses que dius, això és injust, no? Mm. És la pròpia naturalesa que actua d'aquestes maneres, d'una manera cega, se suposa. Mm. Dius que potser hi ha una moral oculta.
Sí,
ma,
perquè
quasi
jo
millor, no?
he parlat amb un arbre i...
Però imagina't que realment visquessis sota la por que et caigui un llamp perquè has fet alguna cosa.
Bueno,
això fa molta més por.
Perdona, molts segles ha sigut així, eh?
Que la gent...
Les supersticions i això. Llavors, la mateixa muntanya també parla, no? Mm. I clar, explica que la muntanya ella té aquest do, aquesta força de saber, jo continuaré aquí mentre vosaltres...
Ah, això m'agrada molt.
Us anireu perdent i ningú recordarà el nom dels vostres fills, és una frase que diu la muntanya.
Hòstia, mala folla, també la muntanya.
No, clar, és que va d'això, no? El llibre de la mala folla sense mala folla de la natura.
L'has llegit tu?
No, però m'ha agradat molt el que ha dit la Llucia i m'he llegit una mica el guió. I haig de dir que, t'ho juro, ja tenia ganes de llegir-me aquest llibre, però...
Si no pots llegir, sempre ho diu.
Ara s'ha acabat Joc de Trons, que no mirava. Per tant, no em suposa una afegida de temps, però ja farem alguna cosa.
No hi surt cap gos, oi? Que parli?
Ostres, diria que no,
perfecte, perfecte, perfecte.
Per què?
Ara
perquè
no
estic
sé.
Far, estic far ja.
Estàs far de gossos que parla?
Sí,
i
quan
quin
vaig llegir...
tipus de llibres
llegeixes? No, però el dia que vaig llegir el del Paul Auster, que era un gos Timbuktu...
Ah, no el vaig llegir.
Quin desastre. Quin desastre.
Home, t'haig de dir, hi ha un llibre...
Paul Auster a mi em fascinava fins a aquell llibre, i aquell llibre va ser un desastre.
Jo vaig llegir, vam fer un fil de Twitter molt divertit sobre una... desgranant una novel·la d'Arturo Pérez Reverte... on tots els protagonistes eren gossos.
No, veus.
I un dia parlaré d'això. Mira, demà, demà t'explico aquesta novel·la perquè ploraràs de riure.
Bueno, hi ha una novel·la que és que ara estic intentant recordar...
Tot el de gossos, malament.
Estic intentant recordar el nom de l'autor i no me'n recordo. És un autor indi que són tot narrat a través dels ocells i els animals que van sortint d'una novel·la, però només animals.
Doncs... És la Virginia Woolf que té el llibre de Flash... que ha escrit Fluix, a través d'un Cocker Spaniel. Crec que aquest és maco.
No. Està molt bé, això. O sigui, fer un tema només dels gossos que parlen a les novel·les.
Clar, novel·les narrades per gossos.
Però no us acabo de dir que són un desastre totes.
Però el que t'estic dient és que aquesta està bé.
Qui
Virginia
ho diu? L'has llegit?
No l'he llegit.
Paul Auster també era molt bo, i mira.
Però no era Virginia Woolf, Paul
Auster,
bueno,
però dintre
perdona.
Del món de Paul Auster era bo, i llavors ho va fer molt malament. Per cert, parlant de gossos i del punt de vista d'un gos, deixeu-me que us recomani una cosa que m'ha agradat molt. No, un documental del Docs Festival, aquest divendres 24 de maig, em sembla que el podeu veure, es diu Los Reyes, i és un documental fascinant de dos gossos que viuen en un skatepark a Santiago de Chile, i estan allà tot el dia amb els skaters, i està fet des del punt de vista dels gossos, sense posar-los i veu ni res, però amb el seu tempo, amb les seves obsessions, la pilota que se li escapa, van a tirar la pilota en l'skatepark perquè els patinadors li tornin, les puces... Sents converses també dels patinadors de la dificultat que tenen per trobar feina, però mai es veuen els humans. Els humans són col·laterals. Estan molt, molt bé, Los Reyes.
Ànimes, el llibre que deia abans, i continuo sense recordar-me de l'autor. Però bé, és igual. En tot cas, Canto jo i la muntanya balla,
sí.
d'Irene Solà.
Molt bé.
És molt recomanable.
Perfecte.
I us farà veure la literatura d'una altra manera, perquè a vegades estem massa acostumats, no, al punt de vista humà, i veure, encara que no siguin gossos...
No, la tempesta que parla ja és un molt bon punt
no,
de partida.
No, és molt bolet, jo vull dir molt
bon
bolet.
I els parets també està molt bé.
Un altre, Satèl·lits d'Elisenda Solana. Solsona. Demà les herbes es presenta a La Impossible al carrer Provença 3-2. Aquestes dues estan a prop, eh?
Sí, sí.
Bueno, no ho sé, perquè Provença i Mallorca són llargs, però fa pinta de que estan a prop, La Impossible i La Central.
Aquí parlem de 8 històries que parteixen de la incomunicació humana. Són històries íntimes sobre separacions i retrobaments en què hi ha en totes un punt de màgia. No?
Surt un gos?
No ho sé.
Tot passa... És la primera pregunta.
Sí, sí. Tot passa una nit en què sorpresivament no surt la lluna. La lluna ja ha de sortir, però no surt. Llavors, què passa aquesta nit? Passen aquestes històries, dos amants que es busquen en una estació d'esquí abandonada, seria una de les històries, un nin albí que espia el cel amb un telescopi del seu veí, una noia a qui totes les amistats li recomanen que se separi, el primer sopar a casa d'una parella, no? que es coneixen, la parella, que van a casa de la família, i llavors aquesta família té uns rituals una mica pertorbadors, i bé, seria un recull de contes, ja et dic que hi ha un punt de màgia que els uneix. Elisenda Solsona és d'Olesa de Montserrat, va néixer el 1984, és escriptora, professora de secundària, i bé, en aquest llibre res no és el que sembla, i llavors crea un univers emotiu, evocador, que remou, que sorprèn, i res.
Està bé, perquè a mi el que més em crida l'atenció és que no és tan jove.
No.
Vull dir, perquè ja estic fart dels escriptors i les escriptores tan joves que triomfen.
Però és que ja som joves sempre.
Nosaltres ja, però com a mínim només és 10 anys, 9 anys més jove que jo. Ja està bé, això és una edat bona. És una edat bona per fer coses.
Nosaltres
hem d'aplicar aquest filtre,
també. Sí, senyor. Sisplau, no parlis de gent tan jove.
El tema gossos és un tema a tenir en compte, i l'edat de l'autor. A partir de quin any et sembla bé, Roger?
84.
84 seria el límit.
Sí.
Tingueu en compte, Llucia.
L'editorial Males Herbes sí que és una editorial jove, és una editorial independent.
Les editorials poden ser joves, Roger?
No passa res, perquè Males Herbes publica el meu germà, o sigui que...
Ah, mira, fantàstic.
Em cauen bé.
Bueno, són en Ricard Planas i Ramon Mas, que la varen crear l'any 2012, i la intenció era ocupar un espai que estava desatès en el panorama literari català. Llavors feien una col·lecció narrativa en format butxaca, amb un disseny molt cuidat, que tu saps bé, amb un preu assequible, i que apostava per obres que fugissin del cànon realista, no?, que és el més habitual. Llavors parlaven sobretot de... conreaven la sàtira, el realisme màgic...
Jo no entenc com viuen aquesta gent.
No, és complicat. Però cada vegada els hi va millor, perquè, no, perquè realment les joies que publiquen són autèntiques joies.
Ja, però donen quartos?
El boca a orella és molt potent.
Sí? Sí. Val.
Sí, jo crec que ara ja és molt, un espai de referència, no?, que la gent hi acudeix. La Georgina diu, crec que la Llucia vol dir Ànima de Wahdi Muawad.
Sí, senyora, exactament.
Què passa amb aquest llibre?
Gràcies, Georgina.
És una meravella, que és un llibre que està narrat a través dels animals que van sortint al llarg de la novel·la.
Els gossos també?
Sí. Mira, en aquest cas sí que t'ho puc dir. Que els gossos també.
I en aquest cas ho fa bé, perquè aquest senyor ho fa molt bé,
però
tot.
Però està molt bé perquè en cap moment perds de vista el protagonista, però sempre...
Sempre hi ha algun animal observant.
Clar, una mosca, un ocell, una formiga, un gos...
Això se n'ha fet la versió de teatre.
La versió de teatre.
Incendis i ànima.
Exacte.
Per cert,
sí, senyor, ja, el mateix autor.
Què diu la gent? Què ha passat?
Això ho dic jo. Continuant amb el tema de narracions amb punt de vista d'animals, hi ha el conte aquell de Saki, que és Tobermory, que bàsicament passa que un senyor ensenya a un gat d'una casa gran a parlar. I quan el gat aprèn a parlar... Clar, el gat es posa per tot arreu i ho veu tot, i la gent sempre xerra davant seu i no ho sent, i l'alia infinit.
Clar.
Bueno, acaben volent assassinar el gat, perquè és una presència molt incòmoda, és un testimoni molt incòmode un animal.
I els lloros deuen ser incòmodes, també, no?
També.
Fora de la literatura.
Però com que fan... Ja, sí. Clar, quan repeteixen coses que han sentit, sí.
Quan tu tens un veí que té un lloro que m'ha passat...
Sí.
Ostres... Quan xiula, perquè aprenen a xiular, és el primer que aprenen a fer. Estan
no
tot el dia.
No pot ser, per favor.
I els ensenyen això, eh? Fes allò.
A mi m'agrada molt... Des de la casa, saps?
A mi m'agrada molt les històries aquelles que espera un lloro i torna a parlar en anglès o alguna cosa així. Vull dir que són...
Perdona, fa sorolls de la casa?
Fa sorolls de la
casa. Fa la rumba, per exemple. Fa la rumba, el lloro.
Algun dia hem de parlar...
Amb cops incorporats. De lo sobrevaloradíssima que està la rumba. Bueno, la presentació és de tele.
Estic molt d'acord, eh? Però
jo no.
Molt d'acord.
Jo no.
Jo faig molta més feina que la rumba i molt més ràpid. I molt més efectiu. No deixa-la. He d'aixecar 200.000 coses perquè aquella rumba... Allò foti alguna cosa. Joder, però així... Però, tio, de veritat, ets un robot, ets un estorbo.
Jo crec que seria dintre dels robots de gamma baixa, no?
Va,
jo quan
bé,
pensava
va.
En robots m'imaginava una altra cosa diferent.
Si tens un palau de 200 metres, però amb un pis de 70, mare de Déu, ja ho aixeco jo, ja ho faig.
A la gent li encanta pensar que hi ha algú treballant per ell mentre ell no està fent res. És això el que li agrada.
N'hi ha un altre que es diu Conga.
Sí, ho sé, que és com una broma.
Marca
no?
Blanca.
Sí,
és una broma. Bé, deia que la presentació satèl·lits és a les 7, com sempre, a l'Impossible, i actuarà Os Bru i Pol Fuentes, i participaran a Miriam Cano, que demà presentarà el llibre d'Emiliano Monge, No contar todo.
Hòstia, no conec a ningú dels que has dit.
Aviam, la Miriam Cano,
tot?
Sí.
Miriam Cano, la coneixeu.
Sí que la tenim ubicada.
Miriam Cano demà, clar, ella és autora, és poeta, en llengua catalana, i demà presenta Emiliano Monge, que escriu en castellà, és un escriptor mexicà molt bo. No contar todo, també m'han dit que és boníssima, jo encara no tinc l'oportunitat de començar-la. Però hi ha un punt interessant. Autora en llengua catalana, publicant, autor en llengua castellana. Això apuntau-vos-ho perquè cada vegada serà més habitual. Perquè fins ara sempre estàvem amb aquesta cosa de que els castellans...
Per una banda...
No, presenten...
I ara jo crec que començarà a haver aquesta transversalitat, ja que ja tocava, perquè de fet ens coneixem els uns amb els altres.
No hi ha fractura.
I començaria una mica, doncs, estaria bé naturalitzar aquesta manera de llegir-nos i de presentar-nos els llibres els uns als altres.
I tant, no?
Molt bé, una altra. Ja no sé per on anem. Aviam, biografia de la humanitat, sí?
Sí.
Anem per aquí, va, posa una altra música. T'he de dir una cosa, de José Antonio Marina.
Digues.
Crec que publica un llibre cada segon.
Jo també ho crec.
I no crec que els pugui escriure tots.
I no s'hi posa per poc, perquè Biografia de la Humanidad, perdó.
Què estàs haciendo,
si t'encarreguen un llibre amb aquest títol, jo em poso a suar.
En què estàs, ara?
Seria una mena de catàleg de genètica cultural, no? La humanitat sempre s'estudia a partir de la genètica. Doncs ara el que fa és un estudi amb en Javier Rambaud sobre l'evolució cultural, no? A través del recorregut que explora del desenvolupament de l'art, la política, les institucions socials, les religions, els sentiments, la tecnologia, tot això condensat en aquesta Biografia de la Humanitat, que és un viatge per la intel·ligència creadora. Això serà a l'Auditorio Avante, aquí al carrer Diagonal, o sigui, a l'Avinguda Diagonal 490.
Quasi res, eh? Això que ha dit, ha recorregut aquest que ha explorat desenvolupament de l'art, la política, les institucions.
Jo crec que aquest hi pots arribar, perquè serà llarg, aquest. Jo crec que sí, aniria als altres
primers. Jo pensava començar per aquest perquè me quedava més a prop.
No, aquests fins a les 9 i algo si estan. Penso, José Antonio Marina...
Ho veus així, no?
En Rambaud no el conec, però Marina li fot, Li
bueno,
fot.
Estendeix. I deu pot ser...
Biografia de la Humanitat, no sé, home, pinta bé, no?
No, jo crec que pinta el típic llibre que pots revisitar i sempre treus coses interessants i t'eixample l'horitzó mental d'una manera bàrbara, perquè és que insisteixo... Això és un cavall de carrera.
Però no us passa amb aquests llibres que llegiu i després no recordeu el que llegiu?
No.
No, val, doncs ja està.
A tu tampoc, oi?
No,
a mi
no em passa.
Ho has dit per aventurar, per preguntar.
Ah, què estan fent aquí?
Mira,
no sé, mira, hi ha l'Òscar Dalmau
fent...
Jo crec que ha vingut...
Ah, presentant el seu llibre. O
però escolta, ja vam parlar la setmana passada d'aquest llibre, per favor.
Està amb el llibre a la mà del Barcelona Retro.
Està abusant.
Ui, que vam dir... Jo vaig dir coses,
Vam dir coses. Crec que després entraran a fer-nos un escratge.
Que el llibre
estava bé, vas dir...
El llibre està molt bé.
El llibre estava bé, però que no t'agradava res del que sortia al llibre.
Correcte.
Que tot et semblava molt llest.
Però digue-ho més fluixet.
Que els tenim aquí.
Posa una altra música, corre. Un altre. No use to complain. Started out. El linxamiento digital, acoso, difamación y censura en las redes sociales, perdoneu. Editorial Jotdown, llibreria Laie, a les 7. Què passa amb el linxamiento digital? Bueno, està bé.
Això parteix del 4º Congreso de Periodismo Cultural. Parlàvem abans de la intel·ligència creadora, no?, del llibre de José Antonio Marina, i sempre m'ha cridat molt l'atenció que l'ésser humà sigui capaç d'inventar coses com per anar-nos a Mart, no?, i per enviar una nau fins a Mart, i després ens quedem amb les xorrades de Twitter, no? És a dir, Per què arribem tan lluny i al mateix temps ens quedem tan curts a l'hora de desenvolupar aquesta intel·ligència moltes vegades, no?
Perquè el nostre potencial és limitat i la nostra energia mental també. I quan vols desconnectar no aniràs a coses molt elevades.
Jo tinc una teoria que és que ens agraden les coses que molen. I un viatge a Mart mola. I les bronques a internet també molen.
Pot ser, no?
I llavors la resta de coses són massa complicades.
Però un meme és una cosa molt absurda.
Però mola.
Però no et fa un xuti de dopamina, sí, allò. No et fa riure com... i llavors això enganxa.
Dius, ala, que guai.
És que a mi em passa que visc enganxada als pics aquests de dopamina que em dona anar fent scroll i anar veient coses radicalment diferents i totes divertides.
I una nau per allà a les Pedres de Mar també dius, ala, que guai. Saps? I en canvi, jo què sé, la pau al món... Dius,
ja. Complicat, bé, complexa,
molt... està matisos,
lluny.
No.
És possible, o sigui.
No sé, però... una teoria. José Antonio Marina...
Benvinguda al nostre programa.
No, però està molt bé, no?, que l'ésser humà tingui la capacitat mental de construir coses fascinants i després al final es quedi amb les coses més anecdòtiques.
Sí.
Llavors, doncs això... A més...
Has anat a predicar al jardí. Aquí.
No, però mira, té molt a veure amb això, el linxamiento. És a dir,
sí,
si Twitter no hi hagués aquestes bronques, no tindria tant
interès. Però recordo una cosa, Twitter quan va començar era una broma, no? Feien bromes,
sí.
Feien acudits.
No sabia què dir jo.
I de sobte varen canviar les regles del joc. I aquelles coses que tu havies publicat a Twitter, que semblava que eren una, no?, les mateixes coses que diries al bar amb els amics, de sobte allò era motiu doncs això, de linxament, d'atac, d'insult, bueno, de que te podien criticar, te podien fer...
Mm. No havíem calibrat, diguem-ne, l'abast de Twitter.
I després arriba la llei Mordassa, no? I encara ho complica encara més, perquè te pot utilitzar aquells tuits per, bueno, en fi, anar en contra teu, etc.
Sempre per una banda, per això.
Sempre la llibertat d'expressió està bastant coartada. Llavors aquest llibre recull les intervencions d'aquest quart congrés de periodisme amb edició de Basilio Baltasar, i avui parlaran amb ell de tot això Sergio Vila San Juan, Maria Borràs, que és la directora de la revista Keller, i Ángel Luis Fernández, que és el conseller delegat de Jotdown, que bueno, edita aquest llibre.
Doncs fantàstic, són gairebé dos quarts, nosaltres hem de marxar, i tu més.
Sí, jo me n'he d'anar
pitant. Has de començar a fer molta via, perquè tens 34 minuts per arribar al primer, la primera de les presentacions, que mai comencen puntuals, suposo.
No, per sort no. Sempre que són a les 7 no comencen puntuals, la gent arriba com a les 7 i quart, sempre que són a les 7 i mitja sí que són puntuals.
Clar, perquè si no se'ns farà tard. Molt bé.
Perquè comença una cosa a les 7:45,
No. Lucía Ramis, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Ai, ara m'he quedat curt, no, de temps? Bueno, no, deixa que aquesta cançó està bé. Va, vinga, sí. Fins ara. Baby,